En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal, oients de Ràdio Olot? Benvinguts i benvingudes a una nova temporada. Ja és la segona de l'En profunditat, aquella cita habitual que tenim els dijous al migdia i aquell programa on ja sabeu que el principal objectiu, el principal tema, és parlar d'absolutament de tot i sobretot estar al peu de l'actualitat. Avui, primer de tot, comencem una nova temporada. Estem molt contents de tornar a estar al vostre costat i que estigueu a l'altra banda de l'antena de Ràdio Olot per descobrir històries i qualsevol tema que us portem cada dijous i cada setmana aquí a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem temporada parlant d'un tema que ja hi anàvem fa temps al darrere, perquè és una faceta de la nostra vida i del camp de la salut molt important. Estem parlant de la donació de la mèdula òssia. Segurament molts de vosaltres n'heu sentit a parlar, però encara us queden molts dubtes. Aquests dies hem rebut xifres, hem rebut dades, com per exemple el gran titular és que Espanya ja ha superat el 500.000 de donants de mèdula òssia, per tant unes xifres que déu-n'hi-do, són en majúscules ja a casa nostra. Per parlar de tot plegat, a casa nostra hi ha una fundació que fa ja molt temps que hi treballa. És la Fundació Josep Carreras, i avui estem i tenim el privilegi de parlar amb el doctor Sergi Querol, director del Registre de Donants de Mèdula Òssia. Sergi, primer de tot, benvingut i moltes gràcies per acceptar l'entrevista aquí a Ràdio Olot. Què tal?
Encantat d'estar amb vosaltres i de poder explicar i difondre, no, aquesta diguem, important gest com és la donació de mèdula òssia.
Aquí anem per pams. El principal aspecte, abans d'entrar en xifres i diferents aspectes que hem conegut aquesta setmana, Sergi, com definiries la importància a dia d'avui de la donació de mèdula òssia i alhora què significa per una persona que rep mèdula òssia aquesta donació?
Mireu, hi ha pacients, hi ha malalts que depenen de la solidaritat i de la generositat d'altres persones per poder millorar o curar les seves malalties. No? Clàssicament, el primer que ens ve al cap és la donació de sang, que és algo que s'ha de fer i que gràcies a aquest gest, moltes cirurgies, molts malalts crònics poden tirar endavant. La donació de mèdula és necessària perquè és l'única forma de curar malalties de la sang, com la leucèmia, com els limfomes, com altres tipus de patologies canceroses d'aquest tipus, però també malalties que sobretot es donen a l'edat pediàtrica, com són les immunodeficiències, com són algunes altres malalties congènites, que es basen en aquesta teràpia que ja porta entre nosaltres molts anys. Es va fer el primer trasplantament fa més de 50 anys, però que continua sent la eina de teràpia fonamental per molts malalts necessitats.
A dia d'avui, a Espanya, ja ho comentem, ha superat ja el 500.000 de donants. Sergi, suposo que és una xifra ja que diu moltes coses i sobretot una xifra important, no?, a casa nostra.
Absolutament. En Espanya, en donació d'òrgans, en donació de cèl·lules, és capdavantera a nivell mundial, o és també Catalunya, que és dintre de les comunitats autònomes en Espanya la que va en molt d'aquestes xifres al capdavant. Tenim en Catalunya, dintre d'aquests 500.000 de donants, més de 80.000 censats, i tots plegats aportant un gra de sorra per, diguem, el registre mundial que ha arribat ja als 42 milions de persones solidàries, de persones generoses, que volen ajudar a qualsevol pacient d'arreu del món a curar la seva malaltia. Perquè les malalties de la sang, desafortunadament, la trobada d'un donant no és fàcil perquè la compatibilitat de les persones és baixa i se necessiten molts i molts donants per poder garantir que el que necessita un pacient determinat puga diguem, aparèixer. No? I, per tant, aquí hem de fer números globals. Tenim 80.000 a Catalunya, tenim 500.000 a Espanya, tenim 42 milions al món. I tots plegats, solidàriament i generosament, treballar per poder aconseguir aquest repte.
Precisament aquesta entrevista s'engloba també perquè aquest dissabte és el Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia i segurament potser alguns oients ens estan escoltant i alguna vegada s'han plantejat ser donant. Anem per pam, Sergi. Qui pot donar medul·la òssia?
Pot donar medul·la òssia qualsevol persona sana, motivada, molt important, que senti que és un pas que s'ha de fer per ajudar a altres i que tingui entre 18 i 40 anys. Si el que m'escolta està dintre d'aquest col·lectiu, doncs el que jo li invito és que s'informa. Pot anar a la pàgina web de la Fundació Josep Carreras. En Catalunya tenim el Banc de Sang i Teixits com a institució que arriba molt prop de tots nosaltres per fer-ho i una vegada fet aquest interès i estar en aquesta situació, doncs donar el pas de fer la inscripció.
Com es pot fer la donació, Sergi? Perquè potser allò a la pràctica la gent no sé si es pensa que és un procés dolorós, menys dolorós. El moment de la donació, com és? Per qui no ho sàpiga.
La donació de medul·la, li diem medul·la perquè la sang se fabrica a la medul·la òssia. Però la donació de medul·la en el 90% dels donants es fa com d'una manera molt semblant a la donació de sang. D'acord? És a dir, un va a un banc, al banc de sang més proper que té de casa seva, i allí el revisen i si al final és compatible, òbviament, per ser donant, té que hi haure un pacient al qual la compatibilitat sigui la òptima perquè el resultat del trasplantament funcioni, si això és el que s'ha produït, és a dir, que és el donant elegit, llavors, després d'esta revisió mèdica, on se descarten pues, qualsevol risc que ell puga tenir, és a dir, se li mira, pues, se li fa un anàlisi de sang, se li fa una radiografia, un electrocardiograma, etc. I el que se produeix és és com una donació de sang. Es fa un procediment que es diu aféresis, que se trau sang des d'un braç, se queden les cèl·lules que van circulant i que són les cèl·lules mare de la sang, que seran les que faran el paper terapèutic al malalt, i per l'altre braç se li retornen el resto de components que no són necessaris, com glòbuls vermells, plaquetes, plasma i les cèl·lules que no són captades. Aquest és un procediment que es fa diàriament en desenes als bancs de sangs de Catalunya, i que és el mateix que es fa per obtenir sang. En un cas determinat, quan el pacient necessita realment medul·la òssia, diguem, la font mare, és a dir, anar a la medul·la òssia, hi han casos en el que aquesta s'aspira directament de la part interna dels ossos. El procés és una punció de la cresta ilíaca, de la cadera. Vale? Vull aclarar que a vegades tenim donants que confonen la medul·la òssia amb la medul·la espinal. No té res que veure. La medul·la espinal és un òrgan nerviós que va per dintre de les vèrtebres. La medul·la òssia que s'aspira està en la zona de la cadera i és un os. És un os. Simplement se posa una agulla i s'aspira esta medul·la, que és un teixit líquid, és un teixit sanguini. Val? I això es fa en un altre petit nombre de casos. Els riscs són mínims pel donant i se'n fan en el món desenes de mil de donacions a l'any i està super provat que els riscs potencials són absolutament mínims. I, per tant, podem donar una garantia de seguretat al donant, que és la nostra responsabilitat també, que aquest procés ha de ser un procés en el qual gaudeixi, en el qual pugui sentir que està contribuint a ajudar a un altre i que no tingui i que no tindrà cap risc per la seva salut.
Des de la Fundació Josep Carreras, quan us arriben la gent, no? La gent interessada, i sobretot m'agrada el concepte, gent que sigui motivada i tingui ganes d'ajudar, quins dubtes us trobeu que té la gent normalment? Hi ha uns dubtes que abans de fer la donació té la gent, molt principalment, molts comuns?
Sí, els dubtes van en relació a algo que és el que hem parlat, no? És a dir, en què consisteix. Hi ha donants que tenen por. Tenim, evidentment, quan dic motivat, pues, tens que donar aquest gest, no? Hi ha molts donants que es diuen, jo tinc por a les agulles, per exemple, jo tinc por a anar a l'hospital. Òbviament, nosaltres els acompanyem. Tenen una experiència, la majoria d'ells, gratificants. Tenen molta oportunitat de parlar amb nosaltres. Si, malgrat tot, no es senten, doncs, òbviament, s'ha de respectar. El que aquí estem dient és tenim aquesta opció, els pacients ho necessiten, per nosaltres és un petit gest i estarà sempre acompanyat. Si tenen pors, podem parlar-ne, podem mirar les maneres. Una altra duda és, efectivament, després tot això, com va, qui va, qui se beneficia, com se gestiona. És a dir, la meva sang, després, què es fa amb ella, no? Aquí també vull deixar clar, no? La Fundació Josep Carreras és, i la seva valor fundacional del senyor Josep Carreras, que va tindre aquest gest solidari de crear el registre, havent patit la leucèmia i fent aquesta fundació, vol ser una garantia de que tot el procés es fa sota els principis de l'ètica i de la voluntat d'ajuda a l'altre. És a dir, aquesta sang donada, aquestes donacions van a través de la gestió de la Fundació Carreras als hospitals on el pacient està esperant aquesta donació. Normalment, quan se fa una donació, el mateix dia que es dona, hi ha un pacient esperant de l'altre costat. I en menys de 48 hores han d'aconseguir que des de la capçalera de la donació a la capçalera del malalt el producte arribi i es puga infondre, que s'infon també a través d'una vena el producte, no se fa cap cirurgia, és a dir, el malalt està en un llit i aquesta bolsa, anem a dir-li semblant a les bolses de sang, i que porta aquestes cèl·lules mare, li entraran com una transfusió al malalt i a partir d'aquest moment aquest producte és un producte que tindrà un efecte curatiu de la seva leucèmia o de la seva malaltia per la qual ha estat feta la indicació. Nosaltres respectem sempre la voluntat del pacient i la del seu metge i garantim que la voluntat del donant d'ajudar s'acompleixi.
Parlaves d'aquest temps de 48 hores. Si passen més de 48 hores, què significa? No sé si per efectivitat o no, és un termini concret?
És un termini concret. És a dir, els productes obtesos pues, tenen, com tot, la seva data de caducitat fora del cos, no? Per exemple, una bossa de sang per transfusió habitual té 42 dies, les plaquetes ne tenen 5. Les cèl·lules, idealment, s'han d'infondre en 48 hores. Podem tindre, també, si el transport és a unes determinades condicions, per exemple, a 4 graus fredes, que és com es fa, se poden prolongar fins a 72 hores, però tenen una data de caducitat, efectivament, les donacions. I un dels reptes, després de donar, un dels reptes és aconseguir que mitjançant els transports, mitjançant la logística que va associada i que garanteix el ritme, arribi a destí en aquests temps. I el destí pot ser la pròpia Catalunya, potser el rest de l'Estat, pot ser qualsevol país del món. Hi ha donacions que es fan des de Barcelona fins a Austràlia. I això s'aconsegueix via aèria, amb una bona coordinació amb les duanes, etc. Tot això és el que es garanteix a la pràctica perquè el malalt puga tenir diguem, preparat, donat per curar la seva malaltia.
Precisament, t'ho volia preguntar després, però m'avanço. Has parlat del ritme i un dels objectius que us marqueu, que ens heu comentat aquests dies, és rejuvenir-lo i aconseguir una autosuficiència del 35%. Sergi, expliquem què és el ritme, per la gent que no ho
sí.
sàpiga.
Ritmo són les inicials de registre de donants de mèdula òssia. Tu, quan m'has introduït, m'has dit que jo sóc el director del registre de donants de mèdula òssia. Si li posem un acrònim, és RETMO, Registre Donant Mèdula Òssia. Per tant, quan parlem de RETMO és per acurçar aquest concepte, no? Per tant, el RETMO és un registre, vol dir que és un llistat de persones que s'han volgut inscriure per estar, diguem, allí llistats per qualsevol moment que puga ser útil la seva donació. D'acord? Llavors, què volem dir quan diem cal rejuvenir el ritme? Jo crec que aquesta dada és molt important i vull que quede molt clar avui en aquesta xerrada, no? Nosaltres, en medicina, jo soc hematòleg, soc metge, i estic molt pendent, no? No només és important la donació, és important que el trasplantament vagi bé. Aquí hi ha dos és una equació de dos graus, no? Està la malaltia que tractem i està la donació. Què hem vist darrerament? Que quan el donant és més jove, hi ha més probabilitat, i això s'ha d'entendre, probabilitat vol dir que en res és segur, però és més probable que el trasplantament vagi millor. No vol dir que un trasplantament d'un donant, perquè quan un s'inscriu, he dit 40 anys, però un està registrat fins als 60. És a dir, un moment és el moment en què un s'apunta, que és entre 18 i 40, però després permaneix al registre fins que té 60 anys. No vol dir que un donant de 55 anys o de 60 no pugui salvar-li la vida a un pacient. Però si hi ha donants joves que són igualment compatibles, que són donants òptims, se prefereix agafar un donant més jove, perquè la probabilitat d'èxit del trasplantament augmenta. Què vol dir això a la pràctica? Que nosaltres hem d'interpel·lar a la gent jove. Hem de dir, escolteu, jove, si fas 18 anys, si tens entre 18 i 30 especialment, és més important per tots nosaltres i per la societat que tingués aquesta conscienciació, doncs els trasplantaments poden anar millor, un, i dos, també estareu més temps en el registre. Per tant, és com, diguem, una doble fet positiu poder conscienciar la joventut per fer aquest gest.
Precisament, anava preguntat pel perfil. Quin perfil de donant us trobeu actualment?
Fixa't, el passar fa 3 anys, 3-4 anys a demanar que s'apunten donants de 18 a 40 anys, la mitja del donant que s'inscriu és de 27 anys. D'acord? 27 anys és la mitja d'un donant que s'inscriu, 60%, una mica més, són dones. Què volem que passa? Volem que aquesta mitja de 27 baixi, si podem, a 25, 23, i també voldríem que els nois, que no sé per què, no sabem per què, tenen menys sensibilitat, almenys, el que tenim, en les dades que tenim, també augmentin, no? Ens agradaria que hi hagués més joves i que hi hagués el mateix nombre d'homes i dones que s'apuntin. Això seria el repte que tenim per davant.
I per últim, hem parlat molt del donant. Evidentment, el dissabte se celebra aquest Dia Mundial del Donant i també durant l'entrevista ho has nombrat, Sergi, el pacient. Qui necessita o qui pot arribar a necessitar aquesta donació? Perquè són moltes les malalties, però suposo que el ventall també és, no sé si és molt ampli o no, i cada pacient, evidentment, té unes característiques concretes, però en general, qui pot arribar a necessitar aquestes donacions?
Mira, seré molt contundent. Tothom podem necessitar-lo. Les malalties, desgraciadament, ens venen, no les elegim. Llavors, tots hem de pensar que fent aquest acte solidari beneficiem a altres, però ens beneficiem a nosaltres mateixos, perquè altres que estan fent això poden ser els nostres donants. Llavors, què vull dir amb això? Podem tots requerir-lo. Què passa en la realitat? En Espanya tenim aproximadament 1.500 persones any que demanen, que cerquen un donant. Aquest és el nombre. L'any passat en Espanya es van fer 637 trasplantaments de donants on el donant no era en la família. Jo això poder no l'he dit. Quan un cau en una malaltia com la leucèmia, com els linfomes, com els mielomes, com les immunodeficiències, com alguns trastorns congènits del metabolisme, on està indicat fer un trasplantament, el primer que es fa és mirar a la família. Si hi ha un donant igual, que és un de cada quatre germans, aquest seria el donant que s'elegiria. Però si en la família no es troba aquest, que com veus no és un percentatge molt alt, i més ara que les famílies són curtes, i desgraciadament per al futur de tots plegats, les famílies tenen, moltes vegades no, un no té germans, la necessitat de tindre altres, anem a dir, donants, àngels de la guarda, por ahí, és molt important, no? Per tant, el nombre que tenim en l'actualitat són aquests 637, està augmentant el nombre de donants voluntaris per aquestes raons, i les malalties són les que he citat. La malaltia més, en nombre més alt que trasplantem és la leucèmia, la leucèmia aguda. I aquesta és la malaltia prínceps, però hi ha hasta 75 malalties o més, i on el trasplantament és una indicació.
Doncs crec que per tancar l'entrevista el titular és que tothom necessita aquesta donació de medula òssia o algun moment l'haurà de necessitar.
La
i
podria.
Crec, la voldria, la... correcte. Per tant, la importància de la donació, això és el més cabdal i crec que el més important que havíem de descobrir avui de la mà del doctor Sergi Querol. Sergi, crec que ha quedat molt clar, no sé si vols afegir alguna cosa més, però pels oients, aquesta importància de la donació de medula òssia crec que és important i cabdal, no? Tu com a director del Registre de Donants de Medula Òssia, suposo que també el teu dia a dia i quan fas aquest tipus d'entrevistes és anar dient i anar remarcant la importància que té.
Absolutament. I el meu dia a dia té les dues façans. Tenim diàriament pacients que ens busquen donants i, per tant, tenim aquesta consciència d'intentar que hi hagin donants, no? Jo agraeixo molt a Radio Lot i a tu en particular aquesta iniciativa. Cada donant és un gra més de sorra que necessitem. Tots els donants són importants, de tot arreu. Espero que en Olot i en la comarca i en tota la teva audiència pues això arribi i puguem tots plegats contribuir a l'objectiu que tenim tots, i és que poder, i sobretot la Fundació Jove Carrera en el seu lema, poder curar a tots i en tots els casos la leucèmia, les malalties de la sang.
Doncs esperem que així sigui, la gent posi també el seu granet de sorra en aquesta important causa. Doctor Sergi Querol, director del Registre de Donants de Mèdula Òssia de la Fundació Josep Carreras, moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Lot i tant de bo tornem a parlar d'aquí un temps i que aquestes xifres de donants vagin pujant i sobretot que l'altra part, la part del pacient, tingui tractaments positius per la seva vida i anem salvant vides, que això crec que és el més important. Moltes gràcies.
D'acord, moltes gràcies.
Doncs així tanquem la profunditat d'aquest dijous, primer de la temporada, parlant d'una causa important de casa nostra. La crida ha quedat clara. Tornem dijous vinent amb més temes i més entrevistes aquí a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.